Notícies Vespre. Karen Madrid.
La situació del Rodal de Sabadell és l'equivalent a ple estiu arran de la sequera. Els conreus estan perduts si no plouen els pròxims dies i els boscos estan registrant ja els primers incendis. De fet, des de l'ADF ja se n'han hagut de pagar 3. Jordi Gil és voluntari de l'agrupació.
Normalment entre finals de maig i principis de juny comencen campanya, però és que ja estem apagant incendis. El dijous de la setmana passada vam tenir un d'una hectàrea a la zona de la plana del Pintor. I aquest diumenge vam tenir avisos, no a Sabadell, però sí a la comarca i en general a tot Catalunya, doncs això com si fóssim a mitjans d'estiu, i és una cosa que ens preocupa bastant.
El govern català ha anunciat precisament avui l'entrada en situació d'emergència per sequera de cara al setembre, si no plou en les pròximes setmanes. L'I3PT enceta un estudi amb embarassades i parelles de gestants per descobrir quins són els elements claus per garantir una salut mental positiva durant el procés. Per fer-ho possible, l'Institut d'Investigació del Taulí busca 400 embarassades i 400 parelles disposades a respondre a qüestionaris durant la gestació i fins un any després del part. En una segona fase es volen emprendre accions concretes per garantir les emocions positives. I en esports, Pau Víctor es manté com a jugador de referència del Centre d'Esports Sabadell, malgrat no marcar des de principis d'any. En l'últim partit, Víctor va provocar el penal de l'1-0 a falta del 2-0 i va donar l'assistència del 3-0. Tot plegat, malgrat que està davant dels seus últims partits amb la samarreta arlequinada, ja que, recordem, està cedit pel Girona. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem parlant de la B30, on hi ha 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit nord i 1 quilòmetre més a la mateixa via i al mateix municipi en sentit sud. A la C33 també hi ha 2,5 quilòmetres de cues a Montcada en sentit Barcelona i a la C58, 5 quilòmetres de cues al seu pas per Ripollet, també per anar cap a la ciutat comtal. Ja a Barcelona, trànsit dens amb aturades a la ronda litoral entre Cantunis i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana, també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, un grau més que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Encara tenim un temps variable a hores d'ara. Hi ha algunes comarques a les quals ja està plovent i, de fet, hem tingut ruixats des de fa ja unes hores. En aquests moments encara plou fins i tot amb ganes, a cavall de l'Alt Penedès i de l'Anoia, també cap a les Garrigues i sobretot a les comarques de Girona, entre la Garrotxa, el Pla de l'Estany, també el Gironès, l'interior de la Selva, aquests ruixats que van caient d'una forma una mica més apreciable. També alguns xàfecs estan apareixent cap al Pirineu i fins a aquesta propera vesprada i primeres hores de la nit encara tindrem aquests xàfecs d'una forma local. S'aniran concentrant cada vegada més cap a Osona, cap al Prepirineu en general, també cap a l'interior de les comarques de Girona. La temperatura anirà baixant una vegada es faci de nit, amb un ambient més fred que no pas matinades enrere. Per tant, demà al matí despertarem amb més fred que avui i, en canvi, demà a la tarda l'ambient es farà ja molt suau. I és que demà el sol serà dominant. Només tindrem al matí alguns núvols escampats per les comarques de Girona o a la Catalunya central. Ho anirem seguint a la xarxa.
Situació crítica al Rodal per la falta de pluges. Els pagesos donen les collites de cereals per perdudes i els membres de l'Agrupació de Defensa Forestal ja han hagut d'actuar en 3 incendis aquesta primavera. Si no plouen el que queda de mes o les previsions no acompanyen, la campanya d'incendis s'haurà d'avançar a principis de maig, més d'hora que mai. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Com dèiem, els voluntaris de l'ADF ja han participat en l'extinció de 3 incendis, un dels quals a Sabadell, i que va cremar 1 hectàrea. Seria equiparable al foc més important que van haver d'apagar l'any passat. Jordi Gil, membre de l'equip, recorda que tot això està passant en un mes d'abril, quan seria més normal a mitjans d'estiu.
Per mala sort estem esperant si plou al maig, per decidir si la campanya comença després de les pluges del maig o si comencem a primers de maig. Perquè tenim la cosa bastant fotuda, com ja t'he dit, portem més d'un mes amb risc d'incendi, hem actuat ja en 3 incendis,
Pel que fa als agricultors, ja donen per perduda la collita de secà que es conrea a la comarca. Josep Moreno, de la Delegació Comarcal d'Unió de Pagesos, ha explicat al Cafè de la Ràdio que les plantes es moren per falta d'aigua abans de desenvolupar-se.
Cap del Vallès Occidental, la collita pràcticament està perduda. O sigui, tindria que ser un milagre de que plogués d'una forma i molt ràpida, i ja en el temps que hi som, i aniria molt malament. Si plou com ha de ploure, segurament en algun lloc se podria salvar la meitat de la collita, però jo lo veig molt, molt difícil.
Moreno també ha alertat que aquesta situació farà encarir el preu del pinso i ens abocarà a una situació d'encara més restriccions de cara a l'estiu.
Sobre les restriccions, recordem que Sabadell forma part dels 224 municipis amb limitacions en l'ús de l'aigua. Entre les principals hi ha que l'abastament de la població no pot superar els 230 litres per persona al dia. Què més, Pere?
Doncs només es permet el rec de supervivència d'arbres i plantes, es prohibeix el rec de gespa, excepte els esports federats, es prohibeix també l'ús d'aigua per eliminar la pols, per l'ompliment de piscines, per l'ompliment de fonts ornamentals o, per exemple, per netejar els cotxes. Només es pot fer en establiments comercials. En l'àmbit privat es restringeix els vidres, miralls, llums i matrícules, això sí, amb esponja i galleda. Pel que fa a les granges, només poden utilitzar l'aigua necessària per l'abeurament i neteja d'animals. En l'àmbit agrícola es redueix el seu ús al 40%, el ramader a un 30%, l'industrial un 15% i el recreatiu a la meitat, al 50%.
Precisament avui el govern català ha assegurat que si no plou en els pròxims mesos, s'entrarà en fase d'emergència per sequera de cara al setembre. Les reserves dels embassaments es troben ara mateix al 26% de la seva capacitat. I en aquest context de sequera i de canvi climàtic, la Cambra de Comerç de Sabadell acull des de les 5 de la tarda una conferència sobre la transició energètica a càrrec del catedràtic de la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo. Seguint-la hi tenim l'Helena Molís. Bona tarda, Helena.
Bona tarda, Karen. Doncs Marzo ha sigut contundent i ha afirmat que la transició energètica ha de passar per una política conjunta entre les institucions, les empreses i la ciutadania. També defensa que cal un full de ruta clar tenint en compte el canvi climàtic, com és evident, però també l'economia, ja que som dos actors que, segons el catedràtic, van de la mà. De fet, Marzo s'ha mostrat molt crític amb la Unió Europea, que acusa d'abanderar-se de fer grans polítiques contra el canvi climàtic, però, segons el catedràtic, s'han oblidat de l'economia, una situació que ens ha portat en aquesta situació de crisi energètica que vivim i que, sobretot, vam notar doncs, aquest hivern. El catedràtic també s'ha mostrat contundent i ha defensat que aquestes polítiques de reduccions d'emissions no tiraran endavant si no rema conjuntament entre tots els països, no només aquells que estan més desenvolupats. I, finalment, un altre punt que Marzo ha remarcat és que la innovació tecnològica serà clau en aquesta transició.
Moltes gràcies, Helena, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les plantilles de Sarbus i la Vallesana han reprès avui la vaga indefinida després que el comitè d'empresa i les direccions de les companyies no hagin aconseguit acostar posicions. Segons els sindicats, la protesta ha agafat encara més força. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que l'aturada es va suspendre dijous de la setmana passada, la falta d'acord amb les direccions de les companyies ha portat els treballadors a reprendre-la. Així ho ha valorat Ferran Margineda, delegat al comitè d'empresa.
El passat dijous nosaltres vam dir, vinga, anem a donar-li un marge de maniobra a l'entrega, aviam si ens presenta una proposta d'implementació de tot plegat. I efectivament, el dijous passat van presentar una proposta, però clar, la proposta que van presentar era d'un capciós que no es podia aguantar.
Margineda creu que els van voler distreure amb promeses de diners. Ara, si cal, judicialitzaran el cas i creu que el seguiment de la vaga va en augment.
El seguiment, més o menys, és bo, va in crescendo de la setmana passada al dimarts passat. Aquest dimarts ha augmentat i més que anirà augmentant perquè les pràctiques que està fent la part empresarial de suposadament coaccionar el dret de vaga de les treballadores i treballadors ho hem dut a inspecció de treball. I inspecció de treball resoldrà, si no avui, demà, dient que res de condicionar i dir quines, donar instruccions de què ha de fer qualsevol conductor o conductora en el temps que està de vaga.
Demanen màquina de fitxar per calcular el treball efectiu, disposar del calendari anual de treball, un vàter a final de línia i que els temps que duren les expedicions dels autobusos es calculin en temps real de conducció i descansos.
En canvi, hi ha hagut poc seguiment de la vaga de funcionaris de justícia als jutjats de Sabadell. Només un 10% del col·lectiu ha secundat l'aturada, que és indefinida, i que pretén aconseguir millores de sou per a aquests treballadors públics. La vaga es fa de 10 a 1 del migdia, tret d'aquest dimecres, dia 19 d'abril, en què la protesta s'estendrà durant tota la jornada. Des del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell lamenten aquest nou contratemps als jutjats de l'Eix Macià, un dels més saturats de tota Catalunya. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El president de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia i vicedegà del Col·legi de l'Advocacia, Josep Farnés, ha assegurat que l'afectació de la vaga indefinida dels funcionaris de justícia, de moment, està sent mínima. Ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Ara per ara la dificultat és mínima, però alguna n'hi ha. Una certa dificultat, em comentava, per exemple, el lletrat de l'Administració de Justícia del Servei Comú, que dels 62 funcionaris del seu càrrec, n'hi havia 7 que feien vaga, per exemple. No? I sí, això ha provocat, per exemple, la suspensió d'algun llançament, perquè coincidia amb la vaga, en aquest horari de vaga, el que estava assenyalat i el funcionari que havia realitzat els que estava de vaga.
El problema d'aquesta nova aturada és que arriba en un moment en què els jutjats de Sabadell encara no s'han recuperat de l'impacte de la vaga dels funcionaris de l'Administració de Justícia, que s'ha allargat 2 mesos. Tot i que es van repartint demandes, encara no s'han implementat mesures perquè els processos siguin més àgils, de manera que una nova aturada indefinida, diu, podria acabar saturant encara més els jutjats de la ciutat.
Estem de mala sort al món de la justícia, perquè sortim, com ha dit vostè al principi, de la vaga de lletrats de la Missió de Justícia, que han demanat precisament el Departament de Justícia i han demanat reforç des del Col·legi de l'Advocacia, que ens han contestat que estaven parlant amb el Ministeri per veure quines mesures prenien per aconseguir posar-nos al dia, i de cop i volta ens apareix aquesta vaga que de moment no està tenint molta incidència, però veritablement la pot tenir, i hem de veure com evoluciona els propers dies, perquè és una vaga indefinida.
Els sindicats convocants de la vaga indefinida reclamen millores en el sou dels funcionaris de justícia i exigeixen un increment d'entre 350 i 430 euros mensuals més de sou. A més, també reclamen la paralització parlamentària de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa.
Una operació dirigida des de la comissaria de Sabadell de la Policia Nacional allibera 20 víctimes d'explotació laboral en condicions de semiesclavitud. En locals de menjar ràpid, eren obligades a treballar sense descans i sense rebre cap contraprestació econòmica per la seva condició d'estrangers en 6 establiments del Vallès Oriental, Maresme i Osona.
Vivien als mateixos locals, sense ventilació i envoltades de material perillós. 4 d'elles es trobaven en situació irregular. Nacho Campo, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, explica la investigació.
Un cop es va poder contrastar la informació inicial, els investigadors de la Brigada Local d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria de Policia Nacional a Sabadell van dur a terme una investigació que va culminar amb la inspecció dels 6 establiments.
La investigació es va iniciar el gener d'aquest any. S'han detingut 4 persones, que són 3 encarregats i el principal responsable dels 6 establiments. L'amo s'aprofitava de la situació de necessitat i no havia donat d'alta a cap dels treballadors a la Seguretat Social, que no tenien contracte laboral.
Les persones que hi treballaven eren obligades a fer-ho sense contracte, treballant moltíssimes hores, i molts d'ells inclús residien en els mateixos locals, que tenien unes condicions higienico-sanitàries i d'habitabilitat certament nul·les.
L'amo els amenaçava amb el fet de ser expulsats del país. El jutge ha deixat en llibertat els detinguts després de prendre'ls declaració.
Les pilones de ciment armat de l'antiga fàbrica Bosser desapareixeran en les pròximes setmanes. Així ho ha anunciat l'Ajuntament, després de rebre les queixes dels veïns del carrer Alemanya, que denunciaven que les pilones fa anys que degraden la via. El consistori defensa que ha iniciat una actuació subsidiària i que en les pròximes setmanes les pilones desapareixeran. D'aquesta manera, el consistori vol donar resposta a les queixes de la plataforma d'afectats per la nau Bosser, que denunciava que la deixadesa de les obres havia provocat una degradació. Per altra banda, la regidora d'Urbanisme, Marmolina, també ha contestat als veïns que denunciaven que el pla d'obres permetria construir unes parets més altes de les permeses en el pla.
L'Ajuntament va iniciar una actuació subsidiària per treure les pilones de la vorera del carrer Alemanya, donada la gran afectació que provoca als vianants, les molèsties que provoca als veïns de la zona i l'ocupació que tenim del propi espai públic. Aquest projecte suposarà la inversió de 220.000 euros per part de l'Ajuntament, que té previst adjudicar les obres en les properes setmanes per poder treure aquests estintolaments que estan ocupant la via pública. És una obra que paga l'Ajuntament i que subsidiàriament ja s'està reclamant a l'empresa que és propietària del solar.
Els veïns havien instal·lat cartells a les pilones del carrer Alemanya protestant per la poca resposta del consistori.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Descobrir quins elements afavoreixen el benestar emocional durant l'embaràs i després del part. Aquest és l'objectiu que s'han fixat des de l'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí, l'I3PT, amb un nou estudi per enfocar la salut mental en sentit positiu. Tot plegat tenint en compte que entre un 7 i un 20% de dones tenen ansietat o depressió durant l'embaràs. A més, la proporció d'homes que tenen símptomes depressius el primer any després de convertir-se en pares és el doble que en la resta. En què consisteix aquest estudi?
Des de l'I3PT necessiten 400 dones embarassades i 400 parelles de gestants per fer un seguiment de tot el procés a partir de 6 qüestionaris. La llevadora Txell Escalés, responsable de l'estudi, ha apuntat al programa al matí quins elements es tindran en compte per aconseguir les dades que es necessiten.
Valorem la resiliència també amb una escala validada i llavors tot d'aspectes relacionats amb l'estil de vida de la persona, si practica mindfulness, yoga, qigong, pilates, és a dir, quin tipus d'activitat física, quin tipus d'hàbits té aquesta persona, també quin tipus d'activitat física, doncs, si durant la setmana fan aquests 150 minuts d'exercici moderada o intensa que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Per exemple, després del naixement preguntem si estem recuperant els hàbits d'exercici físic, per exemple, que teníem previ a l'embaràs.
A més, es vol obrir l'estudi a parelles del col·lectiu LGTBI, del qual s'entenen menys dades.
Donar resposta també a les necessitats que puguin tenir persones del col·lectiu i també en saber si la salut mental és diferent en parelles doncs, heterosexuals o en parelles homosexuals. És a dir, poder aportar evidència novedosa i que ens permeti contextualitzar la salut mental des de diferents perspectives.
Les dades recollides fins a 2 anys després del part es processaran i de cara a una segona fase s'utilitzaran per aplicar accions concretes. L'objectiu és trobar les eines per garantir el benestar emocional de les gestants.
El projecte Erasmus Trite, amb un centenar de participants d'arreu del món, ha comptat amb 6 joves autistes de Sabadell. Es tracta d'usuaris de l'associació Obrir-se al Món de 17 i 18 anys, que han fet 5 sessions de quinoteràpia a la granja de Sabadell. L'objectiu era recaptar dades sobre l'impacte d'aquesta teràpia en el col·lectiu i els resultats han estat clars, com ha apuntat el president de l'Associació Espanyola de Quinoteràpies, Lorenzo Lucarelli, en declaracions al programa El Matí.
Y hemos comprobado que efectivamente ha habido unas mejoras a nivel no solo de la capacidad y de la habilidad de controlar y conducir un caballo, sino también en la expresión de las emociones, en la comunicación social, en la atención, en la concentración, la atención sostenida y también puntual.
Des d'Obrir-se al Món reclamen que aquestes dades serveixin perquè les administracions financin les teràpies inaccessibles per molts pel seu cost econòmic. Francesc Pellicer és president de l'entitat.
Que d'estudis com aquest i de situacions com aquestes, en definitiva, ja sé que és anar molt a lo pragmàtic i sempre soc una miqueta directa, però que trobem la manera de poder ajudar a persones que estan patint un trastorn tan complicat com és el trastorn de l'espectre de l'autisme a poder fer avanços i sapiguem que hi ha eines que es puguin posar a disposició els diners, les subvencions, els ajuts, per poder treballar amb aquestes eines que donen resultats reals i que poden fer millores que persistiran també llavors en el futur i que donaran una altra perspectiva a la vida de gent que ho té molt, molt complicat.
En aquest estudi, finançat per fons europeus, també hi han participat joves amb trastorns de l'espectre autista d'Itàlia, Grècia, Portugal i de 10 països de l'Amèrica Llatina que s'han incorporat més tard.
Oh, 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 oh.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i... bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol negocia amb la Generalitat la venda de 200 habitatges i 200 terrenys de la Sareb. Així ho ha comunicat avui la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, després que el Consell de Ministres hagi aprovat les mesures per mobilitzar 50.000 pisos de la Sareb cap al lloguer social. 21.000 s'habilitaran a través d'acords amb les comunitats autònomes, 14.000 són pisos ja habitats i 15.000 més seran de nova construcció mitjançant una col·laboració público-privada. La Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya ha aprovat una primera llista de compareixents que només conté dos noms. Són els de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, i l'expresident de Banca Privada d'Andorra, Higini Cierco. La manca d'acord entre PSOE i Unides Podem, que exigeix incloure noms vinculats a la trama política i mediàtica, ha fet que no s'hagi aprovat una llista més àmplia.
Esports.
Ja no és el màxim golejador de l'equip, no marca des de principis d'any i només ha fet un gol en tota la segona volta, però continua sent el jugador referencial del centre d'esports. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
Estem parlant de Pau Víctor, que ve de culminar una de les seves millors actuacions com a arlequinat, malgrat no veure porteria contra el Castellón.
Sí, el seu nom no figura entre els golejadors dels últims 11 partits, però el santcoatenc és sempre partícip en les ocasions de perill que genera l'equip. Diumenge, de fet, va provocar el penal de l'1-0, la falta del 2-0 i va donar l'assistència del 3-0.
Moltíssima gent m'ho diu, que he de ser més egoista, que he de xutar més, que no l'he de passar tant, però al final aquest és el meu joc, que avui, bueno, no he pogut marcar, però he pogut assistir. Sí que, òbviament, m'agradaria marcar, igual que li agradaria a tothom, però el que vull és que l'equip guanyi, i per això, si perquè guanyem no he de fer cap gol més, pues no marcaré més, però jo el que vull és que l'equip guanyi i fer lo possible perquè la bola entri dintre la porteria, sigui jo o sigui un altre company.
Un Pau Víctor que acumula 8 targetes grogues i està a dues de complir el seu segon cicle. Que aguanti en les 6 jornades que resten pot acabar sent determinant pel Sabadell en la lluita per la permanència i el punta, més enllà de voler continuar sent tan protagonista, demana unió amb l'afició.
Són molts els que estem lluitant per no baixar. Nosaltres hem d'anar fent el nostre camí. Queden unes quantes finals encara. Cada partit serà clau. Cada partit hem de sortir com aquest, a mort, a intentar sumar de 3. Animo l'afició que ens vingui a animar igual que avui, que els necessitem al nostre costat. Qui pugui venir a Logroño, pues se'ls agrairà moltíssim perquè els volem sentir de ben a prop i volem anar ja a sumar de 3 igual que ho hem fet avui.
L'atacant està cedit pel Girona i probablement està davant els seus últims 6 partits amb el centre d'esports. Passa el mateix amb Àlex Sala, però el gabanenc potser ja no tornarà a vestir més la samarreta arlequinada després de recaure de la seva lesió muscular. El migcampista podria estar de baixa fins al final de Lliga. A tot això, avui ha estat dia de descans. Demà, sessió a Sant Oleguer per començar a preparar la visita a la SD Logroñés de diumenge.
Conrad García tindrà la responsabilitat de mantenir el juvenil A del Sabadell a Divisió d'Honor. Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda.
El fins ara tècnic del juvenil B dirigirà l'equip en les 3 últimes jornades de competició després de la destitució d'Edu San José.
La situació del juvenil A és molt compromesa amb només un punt de marge respecte al descens abans de visitar aquest cap de setmana el CUE, l'Ebro, qui ja està descendit. García agafa el càrrec amb l'avantatge de conèixer de sobres la plantilla.
Els coneixo, són jugadors que hem vist molts d'ells, bueno, o alguns d'ells els he tingut durant altres etapes al futbol base i conèixer l'equip i saber les coses que poden fer, realment, certament immediat, segur que ens ajuda.
Un descens acabaria amb l'escala perfecta de l'Obrador Arlequinat al futbol formatiu. Si el juvenil A descendís de divisió d'honor, arrossegaria també el de Lliga Nacional cap a preferent.
L'últim partit de García al capdavant del juvenil B va acabar amb derrota 2-1 al camp de l'últim classificat nacional, el Lleida, però el segon juvenil del Sabadell es manté sisè. També va perdre el seu compromís al mercantil.
I tot i això, el conjunt gracienc continua com a segon millor juvenil A. 0-2 van perdre els de marxa a la Verdé contra el Barça B, però l'equip és en places d'ascens gràcies a la punxada del pròxim rival, el Nàstic de Manresa. El tècnic té clar que el vestidor mantenen l'ambició per assolir la divisió d'honor.
Teníem clar que era un rival molt complicat i que el més normal és contra aquests rivals, no aquesta entitat és perdre, però aquests ens han fet somiar durant tota la temporada i ens han fet veure que guanyar o competir de tu a tu a rivals d'aquesta entitat és possible, no? Llavors, bueno, seguim allà, com bé comentes, ens queden 5 partits i hem d'intentar intentar-ho fins al final.
El primer equip que pujaria seria el Gavà, que encadena 10 victòries seguides i s'ha col·locat com a líder de la Lliga.
I a segona catalana, jornada emotiva, la que es va viure a Torre-romeu en el Tibidabo Voltregà. Toni Sánchez, el capità local, es retira a final de temporada després de 10 anys al club.
Tot i estar sancionat i no poder jugar, Sánchez va rebre un homenatge en el seu últim partit a casa. Envoltat de companys, excompanys, amics i familiars, el club li va fer entrega d'una samarreta honorífica i una placa commemorativa per la seva trajectòria. El partit, sense res en joc, va acabar amb victòria per als sabadellencs 2-1. Toni Sánchez, emocionat, deia això als micròfons de Ràdio Sabadell.
La verdad que siento orgullo porque yo creo que lo mejor del fútbol es sentir el cariño y la estima de tus compañeros y la gente que ha seguido mi camino a mi lado, que en un día tan especial estén conmigo, pues me llena de orgullo, la verdad, y se lo agradezco mucho.
Qui sí tenia coses en joc era el Sabadell Nord. Els de Can Uriac van perdre per 2-0 davant el Can Fatjó i hauran d'esperar una setmana més a assolir la salvació matemàtica. David Campuzano, el tècnic, reconeix el mal partit que van fer els seus.
Fue un partido, la verdad, que un partido difícil, un partido que no entremos en ningún momento en el partido. Sí que es verdad que ellos en la primera ocasión que tienen a balón parado, en una segunda jugada nos meten el gol y ahí pues sí que reaccionamos en dos oportunidades claras de mano a mano con el portero, no las metemos. Entonces es cuando el equipo, pues bueno, le cuesta. Es un partido que nos costó bastante, la verdad.
La setmana que ve, en una nova oportunitat, s'enfrontaran al cué del grup, al Taradell, i el Can Rull ja salvat va empatar 3 a domicili amb el Sant Quirze.
I acabem sortint del futbol. En futbol sala, el Natació Sabadell somia amb el play-off d'ascens. Amb la victòria 4-5 a la pista del filial de l'Indústries, combinada amb la derrota 3-6 del Bellesport Hospitalet contra l'Escola Pia, els nedadors han igualat a punts amb els riberencs.
Per a Baràs, però, els d'Adri Sánchez continuen cinquens de segona B. Arnau Pineda, jugador de l'equip, reconeix que van haver de suar de valent per sumar els 3 punts.
Al principi ens va costar una mica adaptar-nos, perquè és un rival difícil. Són un equip molt jove, corren molt, treballen molt bé i tal. I ens va costar. Sí que el resultat va estar tot el rato ajustat. Ens marcaven ells, marcaven nosaltres. I ja cap al final ja vam sentenciar una mica el partit i ja el vam poder solucionar.
Recordem que menys de 48 hores abans el club va haver de jugar eliminatòria de vuitens de final de la Copa Catalunya contra el Cerdanyola, en què va caure eliminat. Tornant a la Lliga, a la zona baixa, la Pia és a les portes de sortir del descens amb la victòria de dissabte que comentàvem a la pista del Bellesport Hospitalet, però continua en el perill també per a Baràs. Jordi Cerdà, el capità, va ser l'autor d'un doplet al pavelló Sergio Manzano.
Per mi són de les millors plantilles, tot i que han tingut dues baixes importants. I bueno, al final nosaltres som conscients de quan estem tots els jugadors a què hem d'estar, pues, és que competim a tots els equips i no tenim por a ningú, perquè sabem que si nosaltres estem bé, pues, que podem guanyar qualsevol rival.
Aquest cap de setmana l'Escola Pia afrontarà la segona sortida consecutiva contra un conjunt de la zona alta, el Cerdanyola, que per cert ve de perdre contra el líder Gasifred Ibiza, mentre que el Club Natació Sabadell rebrà al Pavelló Nord un Canet que ocupa la zona baixa de la segona B de futbol sala.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15, és moment de posar a punt final el Notícies Vespre d'aquest dimarts 18 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.